Cinema per a micros, amb Javi Soler, Manu Barroso i Benjamí Miguel.
Molt bona tarda, radioients de La Nova. Ens trobem en aquesta cita setmanal que tenim amb vosaltres en Cinema per a micros, un programa que és una coproducció de Butaca Reservada i Producciones Lucky and Luke, portat pels els meus companys meravellosos, Xavi Soler.
Bon dia, bona tarda, bona nit.
I el meu estimadíssim Manuel Barroso.
Hola.
Jo mateix, també acompanyats per la veu meravellosa i fantàstica de la Neus Ceballos. Aquest programa ja sabeu que l'esteu sentint ara en directe, possiblement avui dimecres a les 8 de la tarda, del vespre, perdó, però és probable que l'esteu sentint també avui dissabte en redifusió a les 12, o que l'esteu sentint pel podcast o a l'Spotify. Són tots els llocs on ens podreu trobar. I avui fem un petit canvi, un petit gir. Per què? Doncs perquè en comptes de començar diguem-vos el títol de la pel·lícula que tractarem, hem de fer una nova secció que ens agradaria que no es repetís gaires vegades. I la secció és aquesta.
Rebobini, si us plau.
Rebobini, si us plau. I és que és el que ens agradaria fer quan cometem una errada. I és que, segurament hem comès moltes errades, però un radioient ens ha gravat un àudio per recordar-nos una errada que vam tenir fa un parell de setmanes. Endavant l'àudio.
Bon dia. A veure, suposo que això és això de Nova, el que abans era el Music Club, aquestos de Punxi Ràdio. Bueno, és igual. La ràdio aquesta, escolta. La qüestió està en què fa un temps me vaig enganxar a escoltar el vostre programa aquest que feu del cine, I, bueno, està mal, critiqueu, parleu, aneu dient, no sé què, no quantos. Ara, el que no se pot permetir, de cap de les maneres, no se pot permetir, de cap de les maneres, és que per Setmana Santa no fes el programa. Què és això, Quan tocava parlar de Covadis, de les senderes del pescador, Jesús de Nazaret, una gran sonora com Cali, no aquestes coses que poseu ara tan modernes, Molt malament, Això, que sapigueu que penso anar al senyor director d'aquesta emissora, tan important de la ciutat, i em queixaré, perquè això està molt malament, I ara més, què feu? En lloc de, ara que és la primavera, les flores salen per les calles, les flores, tota la gent, contenta, tot el jovent amb les hormones amunt, que avall, vinga, cap aquí, vinga, cap allà, no sé què, no sé quantos, i vosaltres què feu? Parlar d'una pel·li, de vampiros, de supersangs, d'una pel·li que és tota fosca, com vau fer la setmana passada, parlant d'això, molt malament, que sapigueu que estic molt indignat, i això no quedarà aquí. Ahí lo dejo. Que vagi bé. Adeu.
Bé, no només és una crítica, sinó que és una amenaça.
Sí, sí, jo em dono per criticat i amenaçat, és el que anava a dir.
Què vol dir? Ahí lo dejo, perquè no vaig entès la última paraula, no sé si ha dit pornografia.
Jo crec que ja ha tingut un problema, que se li estava sortint la dentadura postissa.
Doncs bé, aquest senyor que es diu Avi Miguel, us haig de dir que ja està acostumat a aquest medi, perquè ell feia un programa a la Cília Sargalà, en un programa que feia la Cília que es deia Club Cultura, i hi havia una secció que es deia Òrbita R, i ell tenia aquesta secció amb uns altres companys i feien, van ser força coneguts aquí a Reus, així que senyor, disculpi per no haver, de fet, avisat que no faríem programa a Setmana Santa, que va ser una errada nostra, no dir-ho, i no fer menció de que aquesta setmana no hi hauria programa, però molt agraïts perquè ens hagi trucat i ens hagi deixat aquest missatge.
A mi sabeu qui m'ha recordat? Aquest senyor gran també, que de vegades ens fa crítiques. Voleu dir que no som companys del casal de jubilats?
Potser jugant domino.
És probable. Ui.
Sí, bé, jo li diria a aquest senyor que, sí, més que res, demanar perdó per no haver avisat, per no fer el programa. Senyor Miquel, farem vacances quan vulguem i vostè s'ha d'aguantar.
Sí,
si
però
vol seguir bé, i si no, també.
Però coincideixo, les farem quan vulguem, però sí que és cert que no vam avisar.
Sí, se'ns va passar perquè ja estaven en modo vacances. I no.
Avi Miquel, el Manu acaba d'obrir una guerra. Vostè, per mencions, té dret a una resposta quan vostè vulgui.
Si pot ser, que s'entengui bé.
amb l'andadura enganxada, eh, Xavi Miquel? I ara sí, senyores i senyors, comencem amb el que a nosaltres ens agrada de veritat. Avui, Veneciafrènia.
Thors, now there is a plague of this century. You and your kind bring death to our city. So we have decided to generate fear. Real fear.
¡Hola, chaval!
¿Quién decía que era mejor Las Vegas?
¡Es maravilloso! ¡Es un sueño! ¡Es que está lleno de agua!
Vamos a comernos Venecia.
¡Por Venecia!
Tengo el privilegio de invitarles a una fiesta privada. Espero que disfruten de una agradable velada.
Acords i desacords.
I aquí continuem la secció de la tertúlia i ara parlarem d'aquesta pel·lícula des del nostre punt de vista humil i de vegades força dur, també és cert, com em sembla que ens toca aquesta setmana.
Veneciafrènia de l'Àlex de la Iglesia, que no havien dit. Bé, per on comencem?
A mi em sap molt de greu, eh? Perquè jo a l'Àlex de la Iglesia li tinc força de carinyo com a director. I és un tio molt accessible per Instagram, per Twitter, i tu li escrius i respon, i és un tio molt agradable i molt simpàtic. Però el que ens toca avui és... Xavi, tu mateix.
Bueno, jo per no començar la massacre tan aviat, posaré en context i diré que aquest és la primera pel·lícula d'un nou segell de terror, de Fear Collection. És un nou segell que s'especialitzarà en cinema de terror. És Àlex de la Iglesia i dos o tres més socis coproductors. Però aquest estrena...
Tenia moltes esperances perquè semblava que era una barreja entre slasher i una tornada com el giallo, ja que també anava a Itàlia, però no s'ha quedat a mi una mica a mig camí, oi? No s'ha arribat a agradar.
De fet, els crèdits inicials ja són tota una declaració d'intencions amb aquest giallo.
Sí, a veure, jo discrepo aquí, és a dir, hi ha una...
Això.
Sí, això. Tota la presentació té un to molt, com dir-ho, molt anys 70, amb un slasher, sí, proper al giallo, però no hi ha cap referència al giallo dins de totes aquestes imatges. No hi ha res de referència al giallo. El que sí que són els colors... i l'estil de dibuix el que ens porta a una època a la qual el giallo era molt important, és el que jo penso, i puc estar equivocat, evidentment, a l'avi Miquel truqui i em digui que no si estic equivocat.
Jo crec que s'escau un especial sobre el giallo perquè ja sapiguem que és giallo i que no, i el nostre públic també,
sí.
I així
no explicarem ara, més que res per deixar que vingui un altre programa, no? Però us puc garantir que molt aviat, segurament en dos o tres capítols, tindrem un monogràfic sobre giallo.
Si prenem nota, tasques pendents, especial giallo.
Exacte. Correcte. I ara tornem a la pel·lícula. Estamos caqueándonos de dir el que pensem,
No ens va agradar, esperàvem molt i no ens ha agradat, i hi ha moltes coses que no funcionen a la pel·lícula.
Sí, jo ho comento, bueno, ho he comentat diverses vegades i a mi els meus companys ho han sentit moltes vegades dir, però els espectadors, els radioients, perdono, i ho diré per vosaltres, a mi Àlex de la Iglesia m'agrada moltíssim, però hi ha pel·lícules concretes que crec que té un problema greu en el muntatge o en la direcció i el muntatge, no tinc molt clar. El fet és que intencions que té i coses que vol explicar no acaben ben explicades i al final els personatges acaben tenint reaccions absurdes i fora del lloc, i això m'allunya del seu món i fa que no em cregui la pel·lícula. Em va passar amb Balada Triste de Trompeta, em va passar amb Els Crimes d'Oxford, m'ha passat amb moltes seves, en certa manera 800 bales, en certa manera.
Jo coincideixo en el fet de que Àlex de la Iglesia és un cineasta que m'agrada molt, però més que el muntatge trobo que, i és un tret que per mi jo he notat en totes les seves pel·lícules, comença molt bé per arribar cap al desenllaç i al clímax final se li va de les mans. És a dir, és excessiu. O sigui, histrionisme pur en tots els sentits.
Sí, això ja ho sabem, però és que aquí els dos primers terços tampoc no acaben de funcionar. Vull dir, no és que digui que està molt malament tot. No, és que no acaba d'enganxar. I els personatges... I no és problema, jo crec, tampoc, en aquest cas, no és problema dels actors... que estan bé, prou i prou.
Jo però, crec que...
Hi ha problemes de jo crec que hi ha problemes de guió, hi ha problemes de... Bueno, de forats de guió, però també de reaccions, sobretot cap al final, però durant la pel·lícula també, i perdem molta informació que no s'explica i que és una mica inversemblant, no? Com tot el tema de la discoteca aquesta que hi ha sota, suposadament sota l'aigua.
Feia referència als actors, jo del quintet de turistes espanyols que pateixen el que pateixen, i no farem spoiler, trobo que elles tres, sí que dues especialment, la gimnasta al final no és res del que s'apunta, però la salvo, però ells dos no, ells dos no m'aporten res en cap moment.
No, és que
d'acord que són molt secundaris els seus rols, però sí, en cap moment me transmeten res.
Sí, és de molt bé, i és cert que, per exemple, ara que parlaves d'això, aquest personatge de la gimnasta, que apunta a maneres com que això haurà de tenir alguna cosa, al final és xim-pum i ja està, quan hauria estat molt interessant per aquesta part final que això hagués estat desenvolupat, doncs desaprofita aquest personatge.
Jo el que trobo és que és una pel·lícula pensada per Scream Queens sense aprofitar-les, és el que penso. Tu veus els personatges, veus com han plantejat l'elenco, i veus que ells no seran importants, i de fet no ho són, i els xicots, és que no sé, els actors poca cosa poden fer perquè el paper és el que és, però és que elles amb aquest projecte i amb aquest futur que tenen de Scream Queens, pels que no sabeu què és, Scream Queens és la xicota que d'una pel·lícula slasher que acaba cridant molt perquè és perseguida i al final no és la Final Girl seria la que salva, però la Scream Queen és la que es carreguen i grida xoca, pues aquesta seria la Scream Queen, no?
xoca és quan l'apunyalen.
Ah, exacte. Gràcies,
perquè
Manu,
que no s'esteu veient, vull dir, tots.
Ai, que bé de la tisis. Bé, doncs, i al final tampoc té una profunditat aquesta imatge de Scream Queens per ella.
Però que sí és cert que, com deia Xavi, el que entre elles tres sí que hi ha una sinergia, sí que funciona, no? Perquè hi ha molts diàlegs picats que això es veu que ho han treballat i que hi ha aquesta cosa entre elles tres.
Hi ha diàlegs picants, que també és sujetador.
I ara que fèiem referència a l'estoll de protagonistes, he recordat a Enrique Loverso, que és un personatge que té...
Que parla en verso.
No, almenys no en el fragment que es veu, que trobo que és un personatge, ara pensant-hi, desaprofitat, perquè té molta presència, molt de carisma, i bueno, sí, Màscares a Venècia no el veiem massa, però trobo que es podia donar molt més suc del que realment...
Sí, i això em porta una altra cosa que havíem comentat també, o no sé si és molt personal o el compartiu, ara no recordo, perquè vam parlar moltes coses. A mi em sembla que la posada en escena és brutal, sembla que s'han escollit uns decorats espectaculars, uns entorns meravellosos, un vestuari impecable i la fotografia caga tot aquest material. Escollen per una fotografia cremada, una mica de càmera a l'ombro en moviment que fa que no acabis de... una falta de fotogrames, em sembla, fins i tot al rodatge, que fa que no acabis de gaudir tot aquest desplegament de colors, d'imatges, de corbes, de teles, tot això es perd pel camí. I penso, joder, que desaprovechado, és el que jo penso.
I parlant de coses desaprofitades, hi ha un parell d'escenes on tenim el personatge principal, diguem-ne, que no són els turistes, sinó de l'altra part, de la part italiana.
Del costat fosc.
Del costat fosc, gràcies. Però que fa coses a la llum del dia, no? Comet crims a la llum del dia enmig dels turistes, i aquestes escenes no funcionen perquè són molt inversemblants i perquè per molt que vulguis que sí, que ara tothom estem amb el mòbil i que són turistes i tal, és
no
molt poc creïble que allà ningú reaccioni al que està passant, no desvetllarem el que...
I arrel de també la línia d'aquesta incredulitat d'aquestes escenes amb turistes, estem parlant de Venècia, una de les ciutats més turístiques del món, en ple carnaval, que és l'època en què més hi ha, i tenim alguna escena nocturna amb una Venècia buida, és a dir...
Per molt que ens expliquin que hi ha festes als soterranis o a cases on...
Sí, però la gent es trasllada, de fet, clar, festa, que hauria d'estar petada la gent.
I no hi ha soroll. A més, en una ciutat que està tot tan enganxat que hauries de sentir d'un costat o d'un altre, o de festes grosses que en tenen allà també a Venècia amb el carnaval.
I a més, jo he estat a Venècia i ho vaig intentar, dic, vaig a perdre'm per Venècia, és impossible. És a dir, sempre dones el Gran Canal, per tant és impossible no trobar-te gent. És impossible.
Sabeu, m'ha vingut ara al cap i és que estava buscant un paral·lelisme. Recordeu, segur que sí, clar que el recordeu, a Federico Fellini. Sabeu aquest toc que deixava les seves pel·lícules d'irrealitat, molt de màscara, molt de teatre d'imatge, saps? I que a mi m'allunyava de la història que m'estava explicant. I amb l'Àlex de la Iglesia, per moments de les seves pel·lícules em passa una miqueta el mateix, que de vegades, no per caricaturitzat, sinó per l'actitud, m'allunyo del que m'està explicant. I una altra cosa que volia dir, jo, aquesta història que tu dius que se li va la flepa a partir del tercer acte de la pel·lícula, se li va la flepa, és una cosa que a mi m'agrada d'ell. A mi, personalment, aquests finals apoteòsics amb les Torres Kio, amb el...
El Valle de los Caídos.
El Valle de los Caídos, o amb monstres gegants, a mi me pone. Però haig de dir que crec que aquesta pel·lícula tenim tot el contrari. És una pel·lícula que al final es desunfla completament i et deixa... Hola?
És que fins i tot apareix un personatge que dius, bueno, potser t'aportarà alguna cosa i tal qual apareix... desapareix, que dius, innecessari totalment la seva presència, no aporta res.
Igual no cobro.
No direm qui és, per no fer un altre spoiler.
No. Mm. Pues una gran oportunitat desaprofitada per marcar una nova època amb el slasher aquí a Espanya.
Sí, esperem que el futur de The Fear Collection sigui molt millor que el seu debut.
Esperem.
Ningú no és perfecte.
I en aquesta secció el que fem és explicar-vos el que considerem el millor i el pitjor de la pel·lícula.
Clar.
Bé, ens ha costat, hem discutit una miqueta sobre què podrien salvar de la pel·lícula i comentava el Xavi, estem una miqueta d'acord, que tot i que ho dèiem ara i que tampoc la tercera part no s'acaba de salvar, sí que hi ha l'escena, aquest teatre abandonat, que per l'ambientació i tot el que envolta el que succeeix aquí, doncs això ho podrien salvar, tot i que hi ha coses que i reaccions que no acaben de funcionar.
Però també és cert que, Xavi, tu feies menció, no?, que és l'únic assassinat que succeeix lligat directament amb Venècia i amb el Carnestoltes, això que estem treballant, és aquí. És aquí i està fet d'una forma molt impactant. És molt interessant.
Sí, i a diferència dels altres, diguem-ne, està molt pensat i està molt dissenyat. No?
Sí.
Això seria...
O millor.
El que salvem.
Sí.
I poner en el saco el resto de coses.
Però per no ser tan genèrics, hem decidit que també ho hem fet alguna pinzellada abans, que era el desenllaç final. La resolució, abans ho comentàveu, en aquest cas es difumina i acaba amb un bluff que no és res.
Sí. A mi em va sorprendre moltíssim, perquè clar, jo m'esperava, bueno, ara explota Venècia, ara s'inunda la todo Venècia, ara són un monstruo debajo de la tierra. No. I a més, com fins i tot és buenista, saps? Aquest final és...
No té sentit.
Sí, no sé, ens va deixar molt fred, molt fred.
Infiltrats.
I aquí, en aquesta secció, ja sabeu que tenim crítiques de gent que l'hem preguntat quan sortíem del cinema i avui ens hem trobat això.
Aquesta pel·lícula m'ha recordat
Aparta, conyo. Aquesta pel·lícula m'ha recordat Ángeles y Demonios, l'adaptació del llibre de Dan Brown a Itàlia, amb el Tom Hanks buscant a quatre cardenals segrestats, el preferit ell. Però ara som a Venècia i els segrestats són turistes.
Aviam, hi ha coses que sí...
Que talla pa allà, cony! Aviam, hi ha coses que sí i coses que no. Quan surt els canals i la gent navegant, no sé, però tota la resta, no. Jo soc gallega i no ens agrada molt l'aigua, conya.
Una pel·lícula sobre una xicota.
Per aquí. Una pel·lícula sobre una xicota que es diu Venècia i que està conduint el cotxe massa ràpid. I el seu marit li diu... Venècia, prèvia, prèvia! Si no saps, bonica, el xilidrom.
Què acaba de passar?
Què ha passat aquí?
Sí, nosaltres estàvem flipant, però hauria d'haver vist les cares del Xavi,
sí,
no donant crèdit.
Sí, perquè jo encara, bueno, jo vaig fer les gravacions, llavors jo vaig veure què va passar, però, i li vaig explicar al Manu, però el Xavi no sabia res.
Jo no sabia res. No sabia res.
Teníeu que haver vist les cares del Xavi. Ha estat molt divertit. Bé, doncs, era una senyora que a mi em sona d'alguna cosa, que amb el cabell verd, que estava xupant càmera. Tenia tothom enmig i parlant ella. Però em va semblar que era interessant i ho vaig deixar.
Bé.
Home, jo de reconec el format nou, m'ha sorprès i m'ha agradat, eh?
Sí? Sí, amb aquesta musiqueta de fons, eh?
Sí. Anem millorant. Tu, per si de cas, no li donis la píldora amb aquesta senyora, perquè encara te l'hauràs de treure de sobre, literalment.
Us dic una cosa, així com el Josep Maria mai no apareix, seria possible que aquesta senyora de pinta d'aparèixer sempre en que no se la convidi, encara que no se la convidi.
Sembla el yin i el yang.
Una miqueta.
Tu ets el següent.
I avui, a part de les crítiques dels personatges... Bueno, no, anava a dir com sempre, no, perquè avui no està com sempre. Avui hem tingut un espontani. Avui tenim una altra crítica.
Sí, doncs, la veritat és que ens fa molta il·lusió rebre aquesta crítica i des d'aquí aquesta persona la animem a que faci més crítiques, que ens acompanyi, perquè ens encanta ser acompanyats per gent com, per exemple, l'Ami Miquel, que ha col·laborat avui, no? Isabel, t'estimem moltíssim. Endavant.
Ei, estimats oients de Cinema per a Micres, és el primer cop que truco i vull fer una crítica de Venècia Frènia, de l'Àlex de l'Església. La pel·lícula és una promesa d'orgia, de mortandat i violència que mai arriba. És com allò de ara, 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 i pum, s'acaba. Rodada en una Venècia amb un problema real amb el turisme que podrien haver aprofitat per enriquir un guió inconexe. Els personatges són totalment histriònics. Fins i tot hi ha un novi que va i ve. No hi ha qui l'entengui. Els escenaris són bonics. Hi ha un teatret que està molt ben lograt. En fi, què us diré? Vaig sortir de la sala pensant que no era per tant. M'esperava més. Bé, fins a la propera, amics. Ah, em dic Isabel García. I qualsevol semblança amb una de les protagonistes és pura coincidència. Apa, adéu.
És cert, perquè una de les protagonistes es diu Isabel García.
Sí, de fet, la reserva està al seu nom. La reserva dels cinc turistes, sí. A l'hotel.
A l'hotel, sí. Isabel García.
Doncs molt bé, moltes gràcies. A més, molt assenyada. Molt. O sigui, Isabel, em sembla que té un recorregut també...
Un bagatge del cinema, no?
Sí.
Haurem de fer un altre fitxatge.
Sí, sí. Haurem de... Ja no cabrem aquí. El Josep Maria, aquests que venen de tant en tant, la Isabel.
Bueno, el Josep Maria no hi és mai.
És veritat, tens raó, doncs deixa un espai web.
Va venir als Oscars.
Sí.
Sí, i a Encanto.
L'Encanto, el tenim tingut dos cops per aquí. Doncs res, Isabel, moltes gràcies per la teva col·laboració. Esperem més col·laboracions teves i del públic. Recordeu, 699-36-28-06, 699-36-28-06, per les vostres crítiques, tant de les pel·lícules com del programa.
Estranyes coincidències.
I dins d'aquesta secció és quan fem un monogràfic centrat en algun apartat de la pel·lícula i en aquest cas hem decidit fer un repàs de la filmografia del director de l'Àlex de la Iglesia.
Un director que ja hem comentat abans que ens agrada molt i preparant el monogràfic me n'he adonat que sempre està present als Goya. En menor, jo creia que algun sí, però fos a nivell categories importants o més tècniques, però sempre en totes les pel·lícules està present als Goya.
I el que sí, hi ha una cosa, és que tret de dues o tres, normalment, d'una de les coses on bé no està nominat o no guanya, sobre, és a la direcció. I això alguna cosa vol dir.
No, igual no ho entès, vols dir que de vegades és nominat i no guanya o que no és nominat mai?
No, vull dir que crec que només ha guanyat una vegada com a director... I estan nominats dos o tres vegades, però ha tingut com 10, 12 pel·lícules que han anat als Goya. Vull dir que sí. La part de director...
No és la que més valoren, vols dir, no?
Exactament.
Va, ja t'entenc.
També s'ha de dir que, igual com passa amb l'Acadèmia de Hollywood, hi ha uns certs gèneres que és molt difícil que premin. I l'Àlex de la Iglesia...
Treballa en un gènere
de terror, normalment, que és difícil...
Que premin vols dir el director, perquè...
Sí, a direcció, sí, vale. Que tradicionalment... i no estic dient que això sigui bo o dolent, aquest gènere té quasi assegurats els premis de maquillatge, so...
Efectes visuals, sí.
En canvi, malauradament, se'l descarta molt sovint en les categories principals, entre comentes.
Clar, clar, ara començo a pensar en Balagueró i tots aquests que és veritat, que no, precisament no són premis com a directors.
Exacte. Doncs comencem pel començament, no? Que és el que toca. El començament de cinema, perquè els seus inicis a curtmetratges estan molt més abans. Però què passa al 93?
Que arriba Acción Mutante, la seva òpera prima al llargmetratge.
Una meravella. Jo recordo una entrevista en la qual deia, bueno, no sé si segurament heu vist la pel·lícula, si no faig una petita spoiler, acaba amb una explosió brutal que se'm va portar gran part del pressupost de la pel·lícula. I a l'Àlex de l'Iglesia deia, a veure, ho hem de controlar molt bé. Quants diners tenim i on ens permet arribar aquesta pel·lícula? Que arribem al 2020? Arribem al 2020. Que tenim més diners? Arribarem al 2040. Però ens posarem a l'any depenent dels diners que tinguem.
Ah, curiós.
Sí, sí, sí. Sí. I una pel·lícula molt interessant, molt caricaturesca. Veus, el que parlàvem de... Deia l'Isabel, no?, que els personatges eren histriònics. A mi no m'ho semblava tant, però sí que és cert que, per exemple, personatges histriònics a Acción Mutante enganxen perfectament, peguen a la perfecció, perquè la pel·lícula està enfocada en aquesta línia, no?
Però ja és una pel·lícula ja de per si desmarxada, és a dir...
Sí.
Ja sí. Compres qualsevol cosa, en canvi a la Veneciafrènia que fèiem referència ara, que parlem avui, clar, estem parlant de suposadament uns turistes... o una persona normal que et pots trobar al carrer. Els protagonistes d'Acció Mutant, evidentment, no sortirem ara al carrer, no els trobarem.
No.
I tindria por, si en trobés un recines com anava...
Realment com una barreja de ciència-ficció totalment desbocada amb una mica de terror i d'acció. És una barreja...
Sí, i humor, molt d'humor. Sí. Molt d'humor. Parlem d'Acció Mutant, no?
D'Acció Mutant, sí.
Molt d'humor. I aquesta pel·lícula ens va deixar una de les bandes sonores més divertides que jo recordo d'una pel·lícula espanyola. Prepareu-vos perquè haureu de cantar tots a l'altre costat de la línia la frase Acción Mutante. Todos, Acción Mutante, Acción Mutante, Acción Mutante, Acción Mutante, Acción Mutante. Incorpore tullido. Que divertida que és, que divertida que és.
I el que dèiem, tres Goyes, direcció de producció, maquillatge i efectes visuals, i tres nominacions, direcció novell, muntatge i direcció artística.
Però ja està bé, perquè es va començar a donar a conèixer amb això, tot i que suposo que al començament la crítica diria aquest paio que està fent, i dos anys després s'acaba de consagrar amb la segona pel·lícula, amb El dia de la bèstia, que va ser la seva gran triomfada als Goya.
Sí, una meravella de pel·lícula, sota el meu punt de vista sublime, perquè és com refinar el que havia fet. Moltes vegades quan penso en aquestes dues pel·lícules penso en Lucky Luke, a nosaltres, que vam fer Hermanos de Hambre con monjas bolleras que se tiran a las postulantes curas que abusan de los niños, no sé què. Fem després l'han pelat al meu portal, que és una mica, és el mateix però en un edifici tot més controlat, i acabem amb Casposa però famosa, o acabem, continuem, que és tot com més, molt més eleganosa, el mateix però donant-li un punt d'elegància. Em sembla que a mi li va passar el mateix a l'Àlex de la Iglesia, que es va com refinant el seu humor, no?
I que va tenir 14 nominacions als Goya, se van portar 6, i aquí sí, el de direcció que parlaven abans.
I s'ha de dir que El dia de la bèstia també va portar al cine espanyol. No farem la valoració si va ser un encert o no a Santiago Segura.
Exacte.
No, Santiago Segura ja sortia a Acció Mutante.
Però vull dir, aquí és on va guanyar...
Un personatge, sí, es va agafar.
Va guanyar l'actor revelació i ja va ser... Ja era algú.
Ja era algú, exacte. Sí, tens raó. De fet, abans, jo vaig treballar amb un noi que treballava amb l'Àlex de la Iglesia. És un xicot rapadet, grassonet, que sortia tant a Acció Mutante com a El dia de la bèstia fent personatges secundaris. I ella em deia això, que el Santiago Segura... El dia de la bèstia havia estat un regal per ell.
I I de fet, ara que parlem dels seus actors, s'ha de dir que Santiago, que Àlex de la Iglesia té un grup, un nucli d'actors dur amb el que constantment treballarà. Aquí teníem Àlex Angulo, que ja havia sortit la seva òpera prima, Santiago Segura, que també repetia, és a dir, que va fent...
Sí,
va sumant...
el Manuel Tallafé, que no sé si sortia Acció Mutante, però que després està també sempre amb ell, el Ramon Barea...
Aquí sumarà també, el Dia de la Bestia, sumarà el Rango Wyoming, al tancament de la pel·lícula.
A Terele Pávez.
Enrique Villén, també, que és un constant a, la, sí. A les seves pel·lis. Després, bé, aquesta no l'he vist, la veritat, Perdita Durango.
Jo també me l'he saltat, aquesta.
Jo sí que la vaig veure. Era una espècie, salvant les distàncies, d'assassinos natos. Una parella així extrema, que era Rosy Pérez, que era una assassina, que segresta un parell d'adolescents, i Javier Bardem, que està brutal, com un xaman d'aquells de la Mèxic profund. És una pel·li estranya, però val la pena veure-la, sí.
Jo és que dic que me l'he saltada i estic mentint, la vaig veure, però és que només recordo que em va sorprendre en cert moment un giro total del codi de la pel·lícula, però no recordo res més d'aquesta pel·lícula, llavors no, és que no puc valorar-la.
El 99 ve Muertos de Risa, que sembla que sé que està inspirada una miqueta en la vida de no sé si també, perquè hi ha hagut diferents històries de duets còmics, però Cassen i
Por la Iglesia. Cassen por la Iglesia.
Bueno, eren dels anys 60-70. Ara no me'n recordo dels noms, sí? I que, bueno, parla d'un duet còmic que s'acaba llançant els plats als caps i acaba molt malament.
Sí.
I però han de seguir treballant perquè, bé, perquè viuen d'això.
Els dos còmics eren el Gran Wyoming i Santiago Segura.
Santiago Segura.
I per mi és una de les pel·lis que més m'ha agradat de les millors, de les més rodones, d'Àlex de la Iglesia.
A mi em va agradar molt. No la tinc tan vívida com Acció Mutante o com El Dia de la Bestia, però sé que em va agradar molt, que la vaig gaudir moltíssim al seu moment.
I també és un canvi d'estil respecte a l'on veníem, perquè Acció Mutante, El Dia de la Bèstia, Perita Durango, a nivell internacional, però Muertos de Risa és un canvi. És
sí.
Com un cinema més proper, més el reflex d'una època, no?
Sí. I just aquí arriba, per mi, la pel·lícula d'Àlex de la Iglesia. Per mi. El 2000, La Comunidad. Que em va semblar una obra mestra. Me l'he vista, no sé si no me l'he vista 9 vegades, no me l'he vista cap. I fins i tot me l'he vista escoltant els seus comentaris, els DVDs especials, amb audiocomentaris. Em sembla meravellosa aquesta pel·lícula. I Carmen Maura està, i Terele Pázez estan...
Jo he de dir que aquí sóc el contrari, és a dir, només l'he vist un cop, la tinc molt oblidada, però recordo que en el seu moment quan la vaig veure no li vaig trobar el boom i aquest que tothom la va posar pels núvols, jo no li vaig trobar en el seu moment, és necessària una revisió, però en el seu moment sé que no...
Ah, doncs a mi em va encantar i crec que fins i tot el Sancho Gracia... No vull dir Sancho Gracia, vull dir...
A l'Emilio Gutiérrez Cava?
No, a la fill de Sancho Gracia.
Sí.
Com es diu? Que és Sancho, però de cognom.
Rodolfo
Sancho.
Rodolfo Sancho.
Que fa també, que treballa ben en pisos amb la Carmen Maura. Està molt bé, també.
Sí, sí.
Que és un actor que fins llavors no havia vist gran cosa i està prou bé, també.
Té una escena...
Que tot el repartiment és...
Brutal, brutal.
De la comunitat, la imatge que em ve és un dels veïns que sempre va de Darth Vader.
Sí,
però
sí.
Sense màscara. És la imatge que tinc de la comunitat.
Té l'escena que diu, oh, tengo la fuerza, i acabam estorbant. Oh, la fuerza, la fuerza. És boníssima. La pel·lícula, no, bueno, cada escena... És un, per mi és una joia i estan molt, 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 molt treballades des de la primera, aquest gat entrant per la finestra, la banda sonora acompanyant a la perfecció del gat baixant per llepar el dit d'un cadàver, tot està molt, molt treballat i és molt... Jo crec que fa una mica una passa enrere i torna, s'allunya una miqueta de l'elegància per tornar a aquesta part més barroera i més negra de l'ésser humà i ho fa amb molt d'estil.
I després vindrien 800 bales, un homenatge als especialistes de cinema, aquests westerns que es van rodar en el seu moment a Almeria. De fet, hi ha un running gag que és d'un dels personatges que es va fer molt amic de Clint Eastwood durant el rodatge de la mítica trilogia de Sergio Leone i se li fa un homenatge constant. Sempre juga amb aquest, que no, que Clint Eastwood és un amic meu, amb algunes fotos...
Sí. A mi... jo sé que el moment va ser molt criticada, perquè després de la comunitat la gent esperava molt. A mi em va agradar. Però també és cert que per mi no... no, bueno,
no seria de les primeres de la llista.
Ah, exacte. Per mi no seria.
A mi sí que em va agradar, i a més va ser un canvi de gènere una miqueta, no? Va fer una mena de western, sí, però de western com més tranquil i tal, i
que va molt, va molt a la història de l'Àlies de l'Iglesia, que totes les pel·lícules intenta fer, tot i que es centra molt en el terror, intenta fer coses diferents, no? Jo crec que a la fons el que pensa és que jo pueda decir que he hecho un slasher, que jo pueda decir que he hecho que jo pueda decir que he hecho un western, saps? I ara ho veurem en les següents que escoltarem. Continuem.
Crimen Perfecto. Uf,
meravellosa.
Que era una pel·lícula ambientada en una empresa on un dels treballadors es revela i es vol carregar el cap. I tot el que passa al voltant d'això amb els diferents treballadors d'aquesta empresa.
Bueno, de fet, la trama va una mica més enllà, i és que ella està putejat pel jefe. Una xicota mata el jefe per ell, llavors li fa xantatge.
Sí.
Xantatge emocional. T'has de casar amb mi, i és una psicòpata ella. Llavors la història està ronda per aquí, no? A més, aquest títol, Crimen Perfecto, és un homenatge a Asterix i Obelix. A Asterix i Obelix hi ha un dels números molt importants que comença tot amb el qual la Sura Centuris és el jefe dels gals, ara no me'n recordo. Bueno, va veure el germà de la seva dona, la Carabella, i s'emborratxen tots, i enmig de la borratxera li diu que li farà un, perquè pel menjar, no? Sempre el germà de la Carabella sempre està criticant el seu menjar, i li diu que li farà una sopa amb los laureles del César, i tots estan borratxos, i en aquesta borratxera sempre diuen eso sabes perfectamente, i aquesta frase de perfectamente va quedar gravada, va tenir molt ressò, i Àlies de l'Iglesia la recupera pel seu títol, Crimen Perfecto.
I també és un doble homenatge a la pel·lícula de Hitchcock, Crimen Perfecto, en la qual un personatge contractava algú perquè eliminés a...
Que de la que vam parlar quan vam parlar de les adaptacions de la Patricia Highsmith.
Efectivament.
Molt bé. Aquesta, 6 nominacions, no? Els Goya?
Sí, i no se'n va emportar res.
Res. Una llàstima, perquè a mi sí, Crimen Perfecto sí que va ser de les que em va destacar.
Veus, jo he de dir que és, per mi, de les més fluixetes.
Sí.
Parlant de les més fluixetes... Parlant de les més fluixetes, crec que, no sé tu, Xavi, però aquí el Benja i jo estem d'acord en que la següent, Los Crímenes de Oxford, no. Vull dir, no. És una adaptació d'una novel·la d'un autor espanyol, Guillermo Martínez, del mateix títol, Los Crímenes de Oxford, amb l'Elijah Wood, el John Hart i la Leonor Watling, que és una pel·lícula sí que una mica més internacional. Es prometia com un, bé, com un thriller, sí, d'investigació, però no acaba d'arrencar aquesta pel·lícula.
Per mi aquí comencen els problemes d'Àlies de l'Iglesia. Per mi és com si desaprengués, perquè errades que no li hem vist fins ara, a partir d'ara seran contínues. I parlo d'aquesta història que té amb el muntatge, amb el tractament de personatges, amb el tractament de situacions i de històries.
I ara que feia referència que és una adaptació literària, és la segona adaptació literària, l'altra era Perdita Durango, i curiós que quan adapta una novel·la és quan és un projecte internacional.
Curiós. És veritat.
Coincideix.
És curiós.
I tu... coincideixo amb vosaltres amb que Los Crímenes d'Oxford...
Sí?
És fluixeta.
A ti no te gustó. Pues a mi me gustó, entonces.
Millora el segon cop, eh? O sigui, a mi el primer no em va agradar, el segon em va millorar alguna cosa. Però també s'ha dit que crec que el seu gran problema és Elijah Wood. És que és totalment inexpressiu al llarg de tota la pel·lícula.
És probable. Jo no vaig arribar a aquesta valoració, però seria possible. Jo, és que, a més, me'n recordo un moment que vaig sortir de la pel·lícula, que estan sufriendo lo más grande, y de repente, escena de sexo. En mitad de todo el drama, cuando estás en... ¡Ah! ¡Se ha muerto todo el mundo! Vamos a follar. I vaig pensar, ja no estic a la pel·lícula, ja no, estic fora. I me la van fotre en l'aire.
Després es va recuperar, però. Balada triste de trompeta...
Hòstia, no.
Per mi sí.
Doncs a mi, per mi sí.
Per mi sí. Sí. Per mi és de les millors que ha fet Àlies de l'Iglesia.
A mi balada... Bueno, igual l'haig de revisar, eh? Només l'he vist un cop, però me'n recordo que vaig tenir aquesta sensació de Crímenes d'Oxford. Il·lògica, reaccions poc treballades, molt interessant tot aquest envoltall que té de Franco i de molt interessant, però poc treballat.
Doncs no. A mi no, a mi em sembla que està bé. L'Acadèmia Espanyola també li va semblar, perquè va tenir 15 nominacions als Goya, tot i que només es van portar dos, maquillatge i efectes visuals, el que parlaven al, al començament. I, perdó, i filant amb el que estem tractant avui, és una pel·lícula que va ser premiada al Festival de Venècia. I precisament a millor direcció i millor guió, que això no ho recordava que hagués triomfat tant allà.
Jo he de dir que Balada Trista de Trompeta, en el seu moment, quan la vaig veure, vaig trigar com un mes o dos a decidir si m'havia agradat o no. O sigui, em va xocar tant l'experiència que dic, vaig tenir un procés llarg d'assimilació i després sí, dic sí, m'ha encantat. Però m'he dit que no l'he volgut revisar per no espatllar aquest record que tinc, perquè em va costar tant de processar. Sí. Que no l'he volgut revisar, no?
2011, La xispa de la vida, per mi una de les preferides. Una pel·lícula íntima, feta de manera ràpida. A més, vam seguir quasi el procés en directe, perquè a través de Twitter tant el José Mota com la SDLS comentava: nos acabamos de reunir, estamos cerrando para hacer esta película, tal y cual. La Salma Hayek, si no recordo malament. Mm-hmm. També, i vam seguir quasi el procés, es va rodar dues setmanes o va ser una cosa, també és que és una pel·lícula d'espais molt petitons, va ser com una pel·lícula íntima, i el resultat per mi és molt més potent que algunes de les grans produccions que ha fet.
És potser el de la Iglesia menys de la Iglesia?
Sí, el menys potser allunyat de cap gènere concret.
Sí, jo, és que no sé, és que la Iglesia sí que és cert que està molt amb science fiction, però bueno,
ciència-ficció, perquè els pèls que sou d'aquí.
Ai, perdó. Sí. I, però aquesta història d'aquest personatge em sembla tan rocambolesca i tan creïble al mateix temps. A mi em va encantar.
I parlàvem de José Mota, potser va ser el primer paper, no diré decent, diré
protagonista i dramàtic.
Potent en cinema que li hem vist. I potser dels millors.
I sí. No sé si dels únics, perquè després tampoc ha fet alguna cosa, però jo alguna només comèdia, no sé si amb el Santiago Segura. No,
només li recordo Abracadabra, així un altre paper així potent. És l'únic que recordo.
I va estar nominat?
Sí.
Ell i, si no recordo malament, la Salma Hayek.
Efectivament.
Va ser les úniques nominacions que va tenir la pel·lícula.
2013.
Les Brujas de Zugarramurdi.
Zugarramurdi,
el que he dit jo. Amb el Mario Casas, Lugo Silva, Carmen Maura, Terele Pávez, un gran repartiment, la Macarena Gómez.
I digues, perdona.
Sí, jo crec que en un molt bon començament de pel·lícula, en un Mario Casas que estava molt divertit.
Sí.
Ja és el que anava a dir a l'inici, o sigui, fins que arriben a Zugarramurdi, per mi és el millor que ha rodat de la Iglesia. Al principi d'aquesta pel·lícula el trobo sensacional. Després s'espatlla pel que comentava abans, de que per mi se li va de les mans, però el tram inicial d'aquesta pel·lícula el trobo sensacional.
A mi em sembla una tornada als seus orígens i em sembla un encert. A mi la pel·lícula entera em va agradar, em va semblar el xicot aquest que diu, com es diu?
Mario Casas.
El Mario Casas, se m'oblida el nom. Que a mi no m'agrada gens com a actor, aquí em sembla que està brillant, que l'Àlex de Reixa sap trobar-li el punt i sap que faci de tonto bueno a la perfecció. La pel·lícula té aquest final explosiu a lo Acción Mutante, a lo El Día de la Bestia, amb una última escena a lo Acción Mutante y El Día de la Bestia. Acción Mutante, aquests morts que s'aixequen per tocar l'acordió, dient juntos se van, El Día de la Bestia, bailando chotis en un bar, i aquí tenim lo mateix en un cinema final. A mi em sembla que és un exercici de nostàlgia per ell mateix, per seu estil, que fa una pel·lícula brillant.
I que va ser la pel·li que més goies li va donar, 8 goies, tot i que la major part eren dels tècnics, però amb el d'actriu secundària per la Terele Pávez.
Seguim amb un canvi radical de registre. Va rodar un documental sobre Messi. Estrany que ell fes un documental.
El 2014, jo no l'he vist.
No tenia ni idea, i a més, sobre el Messi, que dius,
ni l'he vist ni el veuré, també us ho dic.
Després va ser un encàrrec i ni idea, una cosa molt estranya. Però després va tornar a lo seu i va fer Mi gran noche, que amb el Rafael.
Fent d'Alfonso.
I que crec que està brillant. A mi la pel·lícula em va encantar. És una de les altres pel·lícules que, com la que parlaven abans de La xispa de la vida, succeeix tot en un mateix espai, que això és molt complicat també, perquè el rècord d'aquesta pel·lícula devia de ser una autèntica bogeria. No sé si, suposo que ho aniria gravant en ordre, perquè si no seria un desori allò. I però bé, aquesta pel·lícula molt, molt divertida.
I fèiem referència abans a Mario Casas aquí amb una paròdia de Chayanne brutal.
Sí,
realment brutal.
A mi em va semblar, Mira Noche, una meravella de pel·lícula. És una d'aquestes pel·lícules que em sembla... Ole, ole, Àlex, aquí te has lucido i com en la comunitat. Em va encantar també.
I el 2017 vindrien dues pel·lícules simultànies, El Bar i Perfectos Desconocidos.
Ai, a mi El Bar em va agradar, però sabeu que tinc la sensació que con El Bar i els Perfectos Desconocidos hi ha un esforç mínim? Crec que tot es planteja de manera que anem a treballar en un únic espai per poder rodar ràpid, és la sensació que tinc. I la pel·lícula m'agrada, El Bar m'agrada, però tinc una sensació de minimalisme innecessari que em tira cap enrere.
Bueno, potser si és que volia fer dos projectes el mateix any, no es va menjar el cap tampoc en això, però entenc que també no té cap necessitat de fer coses mínimes. Vull dir, suposo que li van coincidir i va dir, doncs això quadraria fer-ho el mateix any perquè ho podré fer
al mateix temps.
Al mateix temps, sí.
Doncs jo vaig a discrepar amb El Bar. És a dir, mentre hi ha el minimalisme que estan tots tancats al bar,
que m'encanta, per cert,
la pel·lícula em funciona. A la que surten del bar, per mi se m'acaba la pel·lícula.
És que això per mi corrobora el que estic dient. És a dir, és com estàs enfocat en un únic espai i de cop quan surts d'aquí ho fas amb desgana. És la sensació que tinc, saps? Perquè em porto una miqueta aquesta... Que la pel·lícula em va agradar, eh? Jo vaig sortir del cinema dient, uah, que guai, que guai.
Sí, però per força, quan surt del bar.
En canvi, Perfectos Desconocidos no surt del lloc, seguim al mateix pis durant tota la nit i per mi és una de les altres grans pel·lícules.
Una adaptació, en el que és un remake d'una pel·lícula també italiana, que si no recordo malament està basada també en una obra de teatre.
Exacte. I sí, té el seu punt a l'Eix de l'Iglesia, una part de ciència-ficció en algun punt que original no té.
Que a mi és el que em falla de la pel·lícula.
Però la pel·lícula està bé i ells estan meravellosos. L'Eduard Fernández té un parell d'escenes que és per menjar-se'l.
Sí.
I la Belén Roda també, que fan de parella, i tenen una relació molt tensa i tenen un moment de trencament d'aquesta part molt, molt, molt interessant. Molt interessant. A mi em va agradar.
I jo us preguntaria, de tota la filmografia que hem repassat, en què us quedeu?
Dos? Puc quedar-me dos?
Va, tres.
Jo, Les Brujas de Zugarramurdi i La Comunitat.
Ostres. Balada Triste de Trompeta i La Comunitat. Tot jo... i que estic aquí amb Mi Gran Noche.
Bueno, Mi Gran Noche seria la tercera. Si poden ser tres, Mi Gran Noche seria la tercera.
Vale, jo agafo el comodí de les tres. Muertos de Risa, Balada Triste de Trompeta i Perfectos Desconocidos.
Coses que diria només mirant-la.
I això el que fem és donar un títol alternatiu. Jo he escollit Muerte en el Canal, de 2002. És evident que podria tenir relació.
En el meu cas, escollit una pel·li francesa que es deia La Horde, no sé si es va acabar traduint com La Horda, i que és una pel·li de zombis que invaeixen un poble, i aquí la invasió també és de turistes.
Jo m'he deixat guiar pel sentiment dels ciutadans de Venècia envers els turistes, i això m'ha portat a l'òpera prima de Neus Ballús, La Plaga.
Deixa'm entrar.
Ai. Bueno, nosaltres no hem dit res durant el programa perquè la nostra feina és fer la feina i fer el programa. Però ara
estan preocupats, eh?
Sí, vam anar a buscar el Josep Maria a la platja de... Va ser Cambrils, no? I no el vam trobar. Llavors no sabem què ha passat. Entenem que no ha mort perquè si no hauria sortit alguna notícia d'un cuerpo encontrado en les platges de...
I no tenim constància de...
No tenim constància de... Exactament.
El que podem fer és trucar-lo.
A veure què ens diu. Intentarem trucar.
Ens està trucant algú.
S'està entrant una trucada abans que puguem acabar de marcar el número.
I no sabem qui és.
Bueno, agafa'l, a veure què...
Sí? Sí?
Javi!
Home, Josep Maria, estàs bé?
Javi! Ostres, però on és teu?
Com sempre, a l'estudi, Josep Maria. Esperant-te per gravar el programa.
Però no feu això. Un moment,
sí.
Ara
li deixo el telefonino.
Un moment. Què? Ara li deixo el telefonino. A veure, però em vau dir que jo ho vaig fer,
I què se suposa que et vam dir?
Doncs, a veure, em va agradar l'Àngel, jo no puc nedar perquè no sé nedar, però vaig trobar un rem i em vau dir, tu a Venècia frena, i jo vaig tirar i quan vaig arribar a Venècia vaig frenar i pensava que vosaltres hauríem anat amb vaixell o avió i m'estaríeu esperant i quin és nou. I clar, me'n vaig quedar després de que quasi una setmana remant, que tinc els braços ara que sembla un Schwarzenegger, doncs que el meu telèfon ja no tenia bateria. Bueno, i clar, i li demanat que sí que li dius, no, estic trucant a Roma. Estic fent una conferència que com m'ho cobrin tot això ja veuràs.
Així ja estàs, estàs a Venècia.
Sí, però ja hi ha màscares.
Mira, Josep Maria, és una meravella, perquè mira, de rada a la rada estàs visitant món.
Sí, és veritat.
És fantàstic. Ara que has carregat...
No, de rada a la rada no. Vostra, de cagada en cagada, perquè m'he llevat i no sé. No, ja acabo.
Mira, ara que estàs a Venècia i tens el mòbil carregat, Josep Maria, entra a l'habitació que t'hagin donat o a un banc d'allà de Venècia, al costat del canal, i mira't la pel·lícula El hombre del norte, pel·lícula que criticarem la setmana vinent. Recordeu les vostres crítiques amb el vostre nom, 30 segons més o menys, al 699-36-28-06. 699-36-28-06. Josep Maria, t'estimem molt, però jo no aniré a buscar-te a Venècia.
Llavors m'estimes molt, Javi.
T'esperem.
Perdoni, cinemina, o mini nortino, cinema. Espera, oi? Jo tinc calés, home, la pel·lícula, cinema, o mini nortino, o mini, Javi!